el recomanat, marxem fins a Centroamèrica, a un país que molts situen al mapa, però que encara amaga grans secrets pels viatgers curiosos. Anem a Hondures, és selva, és carib, és muntanya, també són runes malles, és cultura viva i també és una destinació que comença a obrir-se al turisme des d'una mirada més conscient, més connectada amb la natura i amb l'experiència real. El viatge d'avui ens porta a dues zones del país. La primera, la més popular, al nord del país, la costa caribenya, a una ciutat clau anomenada La Ceiba, considerada la capital de l'ecoturisme hondureny. Des d'allà ens endinsarem cap a la imponent conca del riu Cangrejal, als peus del Parc Nacional Pico Bonito, i acabarem en un dels arxipèlags més espectaculars i menys coneguts del Carib. Es tracta de Cayos Cochinos, que algun cop hem citat aquí el recomanat. Després ens mourem a l'oest del país, al voltant del llac Jojoa, i acabarem a l'extrem oest del país, gairebé a tocar amb Guatemala, per visitar les runes del Copan. Per explicar-nos aquest reconegut ens acompanya un dels grans coneixedors d'aquest país, el periodista especialitzat en turisme, l'editor de la revista Q-Travel i productor i presentador també del nou programa de turisme de viatges Boarding Pass de Canal 4. Es tracta del David Bigorra, vosaltres ja el coneixeu perquè ha col·laborat amb nosaltres en diverses ocasions. Ell ha recorregut Hondures sobre el terreny i avui ens ajudarà a entendre per què aquest racó del Carib mereix estar al radar de qualsevol viatger. David, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Doncs anem cap a Hondures, perquè dèiem que començarem aquest viatge d'avui a una ciutat, anomenada La Ceiba, que és considerada doncs la capital de l'ecoturisme hondureny. Quan parlem de La Ceiba, de quin tipus de destinació estem parlant i per què, David, té tanta importància dins d'Hondures?
Tingues en compte que Hondures és també molt gran, però és molt despoblada. Els centres, les grans ciutats, n'hi ha poques i estan molt separades. Llavors, La Ceiba és com la capital del Carib. La capital del Carib a Hondures. I des d'aquí és la base d'operacions. Aquí ho podem fer absolutament tot, el que seria la part caribenya, la part del mar.
Del nord.
I és una ciutat molt diferent, és un Carib, no és el Carib de postal, eh?
Com és?
És molt viscut. És molt viscut, té molta identitat pròpia, ara us explicaré moltes cosetes, té música pròpia, el carrer es veu diferent, val? I des d'aquí podem anar a veure pues, llocs tan interessants com el Parc Nacional de Pico Bonito, el riu Cangrejal, que és impressionant, i els famosos Cayos Cochinos, com bé has anomenat.
Per algú que arribi per primer cop, que no hi hagi estat mai, tu què creus que no s'hauria de perdre? Què és l'imprescindible?
Mira, per una mica agafar aquest batec de la ciutat. Hem d'anar a La Ceiba i visitar el malecón i el moll, el moll de La Ceiba. Això són essencials perquè aquí veurem com la ciutat es relaciona amb el mar, com cau la tarda, com la gent surt, i veus realment com és la gent. A mi són unes coses que m'encanta veure als llocs on vaig, és observar la gent. Observar la gent i una... Veus? Mira, ara et donaré un tip. Coses que sempre faig, anar a un supermercat, sempre a totes les ciutats que visito vaig a un supermercat.
Què copses allà?
Tot, absolutament tot. Fas un estudi de l'economia del país.
Mires els preus, clar.
Clar, miro els preus. Veus les costums, veus què mengen, veus el tipus de gent real, no aquesta que trobes en els jocs turístics, que sol ser com tu, no?, al final.
Clar, la gent autòctona.
Clar, clar. I en un supermercat és com un... Podria parlar dues hores dels supermercats.
I la teva primera impressió, entrant en un supermercat de La Ceiba, quina va ser?
Ui, aquí es viu molt, que es viu molt bé, molt tranquil. Aquí el rellotge va amb càmera lenta. De fet, ningú mira el rellotge. Ja t'ho dic, ningú el mira. Aquí només et diuen que quedem al migdia, quedem a la tarda, quedem a l'hora de dinar, o quedem al vespre abans de sopar. No importa l'hora.
Quin bon símptoma aquest, eh?
Sí, sí, no, no. Jo al principi, clar, bé, arribes amb les 3 d'aquí i et quedes parat. I jo, que sóc patidor de rellotge...
Has de canviar el xip, allà.
Clar, clar, no, no. En 24 hores el canvies.
I pel que fa a l'economia, que deies, com està, en quin moment està?
Pues ara es viu molt més bé. A tots els països de Centroamèrica han fet un canvi radical. Mira, fa 10 anys... no et podia recomanar apenas visitar cap país de Centroamèrica perquè tots tenien problemes, o problemes econòmics, o problemes de seguretat. Honduras també estaven a la llista de països insegurs, igual que El Salvador.
És veritat.
Ara tot això ha canviat. Però és que res, absolutament res. No té res a veure aquest tema. Tu pots anar com turista, pots anar a la teva vida, pots fer absolutament tot, pots sortir de nit, que això és molt important.
Això és molt positiu.
I no passa absolutament res. I la gent és super... Què passa? Que no... són destinacions que no estan massificades. Llavors no et veuen... Allò que aquí a Barcelona, no? Quan veus un turista, veus el dimoni i dius, ostres, aquest que ve aquí a emprenyar-me. Allà no... Veuen un turista i el que veuen és una font d'informació, et pregunten i d'on ets i com es viu en el teu país i què tal. És total, el xip és totalment diferent. I això en 24 hores t'adaptes, eh? Et tornes un dureny de cop.
Doncs és fantàstic.
Perquè tot el bo se t'enganxa.
David, ens en recomanaves el Malecón, el moll de la Ceiba. Ens deies, doncs, això, va bé fer una primera parada aturada al supermercat per veure com està tot. I també un lloc més apartat, que és Llacuna Cacau. Què hi trobem allà?
Aquí és la desconnexió total. Quan ja t'has aclimatat a aquest viure d'on Honduras, estem parlant d'una llacuna que és un bosc de manglars. És un dels boscs de manglars més importants del món. Podràs passejar, si et ve de gust, per passarel·les que estan preparades de fusta perquè tu vagis pels manglars perquè no vols anar per l'aigua, o agafar aquests, els famosos cayucos que estan per llogar. Vas amb un guia, això sí, perquè et pots perdre molt fàcilment, i navegues per aquests manglars. Aquí trobaràs micos, et trobaràs els famosos micos aviadors, observació d'aus, també atents que també hi ha cocodrils i hi ha tortugues, eh? Però està tot, evidentment, quan has d'anar amb un guia, eh? Està tot molt controlat, però als 10-15 minuts d'estar allà, aquesta llacuna immensa, ja és desconnexió total. De fet, no, el mòbil no funciona, evidentment.
No hi ha cobertura.
No hi ha cobertura, així que podràs fer fotos, però no podràs enviar-les a ningú. I et dones compte, però és important perquè et dones compte la fragilitat d'aquests ecosistemes, que semblen aquí que hi ha cocodrils, et menjaran. No, no, no. Tu els menjaràs amb ells perquè tu ets l'invasor. Ells estan allà molt tranquil·lament, amb un ecosistema molt fràgil, molt, moltíssim més del que pensem. I la gràcia d'aquesta llacuna és precisament copsar aquesta relació amb la natura i com l'hem de respectar.
Està totalment controlat. Molt bon consell aquest de contractar un guia en aquests casos, perquè ens ho expliqui fil per randa, tot amb detall. Hem de dir que la gran imatge de la Ceiba, David, és Pico Bonito. Allà apareix el famós riu Cangrejal, del que parlàvem a la presentació, que és centre, a més, de moltíssimes activitats.
Exacte. És que imagineu, perquè us feu una idea, Pico Bonito és una muntanya, no és la més alta del país, és la segona, però estem parlant de 2.430 metres. Uh-huh. És com si... I la tenim a 20 quilòmetres justos del mar. Què passa? És una espècie de far. Des de dins de l'aigua, des del mar, ja veus Pico Bonito. Des de qualsevol lloc de la costa veus aquella muntanya immensa. I aquí és on neix, és un parc nacional, evidentment, i és on neix el riu Cangrejal, que és el més conegut, el més famós de tot Honduras, perquè aquí pots practicar el rafting. Jo no havia fet mai rafting, era el primer cop que em vaig atrevir, tot i que 5 minuts abans de fer-ho deia no, no i més no.
I com va ser l'experiència?
Que no ho sembli, soc bastant gallina.
A mi passa igual, eh?
Suposo que són els 25 anys de viatjar, que un és molt prudent i vol durar una mica més, vol durar 25 anys més viatjant.
I com va anar? Com va anar?
Però és molt maco, perquè a més és impressionant, perquè és un riu atípic. Les pedres que hi ha a dins del riu, que per això és per fer rafting, perquè les pedres produeixen aquesta corrent, no són les típiques pedres que pots trobar aquí a qualsevol riu que es practiqui rafting aquí a Catalunya. Són pedres gegants rodones. Són com les pedres de riu, aquestes petitetes que tenim aquí, però és que estem parlant de de centenars de tonelades de gran de lo que arriben a pesar aquestes pedres. I això impressiona molt, però és un avantatge quan et dones els típics cops que et dones quan vas baixant contra les pedres, és allò com un amortidor, no passa absolutament res, perquè quan són rodones no et fas mai mal. I va ser una experiència realment molt maca i molt diferent.
On ens hem d'allotjar al Cangrejal, no? Pel que expliques, val molt la pena, David, quedar-s'hi un parell de dies aquí, eh? Alguna recomanació, m'encant?
Mira, jo vam estar a l'hotel La Villa Soledad. És un hotel, aquí l'ecoturisme ho tenen molt, molt endins, i l'avantatge que tenen aquests llocs és que ells t'organitzen absolutament tot. No és només allotjar-te. Ells et diuen, vols fer alguna cosa? Si tu tens organitzat o vols anar pel teu compte i vas, i si no és tot, donen tot mastegat, mira, vull fer rafting, vull anar a viure l'experiència de la... Hi ha una fàbrica de xocolata, de cacau, uh-huh, enmig de la selva, uh-huh, amb una qualitat increïble. S'exporta arreu del món, amb llocs, allò de la secció gourmet del Corte Inglés, perquè, vull dir, realment són xocolates molt cars, però d'una qualitat increïble, i està enmig de la selva. I, clar, tu això no ho trobes.
És molt curiós, eh?
I t'ajuden a trobar-ho. I és precisament un d'aquests llocs que dius... Són tan afables que és la casa d'ells mateixos, eh? Tingues en compte, no vas a un hotel. És la casa d'una gent, ho tenen habilitat pel turista, però convius amb ells, menges amb ells, i, si vols, t'organitzen el que pots fer alrededor d'ells, perquè, evidentment, són ells els que el coneixen tot el que tenen
al
voltant.
Tenen una gran oferta d'activitats i és, doncs, molt com està a casa. Deixem la muntanya i la costa, però no al mar Carib, i ara ens vols fer una proposta. Callos Cochinos, per què? No és aquí on es grava aquest reality a Telecinco, Supervivientes?
Supervivientes. Jo no ho tenia clar d'anar perquè vaig pensar, bueno, això és una turistada en tota regla.
I què?
Pues no. Veus com no pots...
Per sorprendre?
Molt, moltíssim.
Per què?
És molt sorprenent. Estem parlant de... A Cayo Cochino són 15 illots, petites illes, que hi ha una, que és el Cayo Menor, que és el Cayo d'entrada, precisament. És on es grava aquest programa. Tu arribes allà, és un parc nacional. Arribes, et registres per fer l'entrada del parc nacional. Just a l'entrada, a mà esquerra, tens la petita platja on ells graven el programa, i a partir d'aquí, fin. Vol dir que tu tampoc pots anar a tafanejar perquè no et deixen,
vale.
Però això sí que hem de recolzar el programa Supervivientes, perquè ja et diré per què. Ells paguen tant quantitat de diners que permet mantindre tots els callos en un estat natural increïble.
Vale.
És com si tu fa 2.000 anys arribes per primera vegada aquí.
Lloguen l'espai i no hi pot entrar ningú.
No pot entrar ningú en el seu espai, en aquella petita platja, és molt petita, estem parlant de 100 metres,
uh-huh,
però a canvi... Amb el lloguer d'això, mantenen els 15 callos.
Serveix per protegir-ho, això.
Serveix per protegir-ho, i això és molt important. I aquí trobem, per exemple, la famosa boa rosada.
Què és?
Pues és una boa que no és un invent turístic, eh? No, el nom no té res de turista. És una adaptació cromàtica real d'una boa que només viu aquí, en aquestes illes, a Cayo Cochinos Grande, concretament, i quan ens ho van dir, anem a veure-la, dic, home, sí, clar, si rosada, pues és l'única en el món. Però, clar, un pensa que està en un terrari i... No. Comences a caminar, arribes amb la barca, baixes a la platja, comences a caminar selva, amb el guia, fins que et diu, para, mira aquí, a on? Allà, no el veig, mira bé. I veus la veus allà, amb un arbre, esperant-te a tu, perquè està a la plena natura.
Privilegi, eh?
És un privilegi. Primer t'espantes i dius, ai, madre, què passarà aquí? Després ell t'explica que ja ha triat una que acaba de menjar perquè li ha vist la panxa, que com a mínim tenia dos petites rates o un ocell, i estava paint, estava allò de fer la digestió. I dius, no passa absolutament res.
David, deixem el Carib enrere, agafem una avioneta, volem fins a San Pedro Sula, fins a San Pedro Sula, a l'oest del país, gairebé a tocar de la frontera amb Guatemala. Des d'aquí ens dius que ens apropem al llac de Jojoa, que és el més gran d'Honduras, ja que pràcticament doncs, totes les visites es faran al voltant d'aquest llac. Comencem pel Parc Cerro Azul Meambar, que és conegut simplement com a Panacam, que és un dels parcs més emblemàtics, ens comentaves, d'Honduras. Quan un viatger arriba fins aquí, què hi troba? Què s'hi pot fer? I, sobretot, per què val tant la pena visitar-lo?
Aquí és per entrar directament a la natura. Ja hem parlat abans que Honduras és natura, és selva, i aquí la podem veure en primera mà. Estem parlant de boscos humits, completament humits, que tenen 300 espècies registrades. I és fer un passeig controlat, sempre controlat amb guies, i sobretot destaca molt aquí el Sendero de los Helechos. Sona molt poètic i impressiona perquè si feu moviola a la pel·lícula Jurassic Park, la 1 i la 2, que era com tot més selva, era aquella selva, precisament aquest tipus de selva, amb els helechos gegants, amb aquests arbres, tota aquesta densitat tan verda que el propi camí a vegades queda tapat perquè no el veus, et dones compte que realment fa por. A les 2, a les 3 de la tarda, estàs allà i et sembla que són les 8 del vespre, perquè és que apenas entra llum de la densitat que hi ha de bosc.
És molt frondós.
És molt frondós, molt.
Del parc passem directament al llac de Jojoa. Què hi pot fer el viatger, David, i què té d'especial el tour del qual tothom en parla, que a més recorre el Canal de los Naranjos fins al Pont Penjant i que a més inclou la visita al Bioparc Paradise?
Mira, això és el mateix que acabem de fer en bosc, caminant, però ho fem dins de la selva amb barca. El Canal de los Naranjos és un passadís natural, completament natural, amb unes aigües d'aquestes calmades. No hi ha onada de cap tipus. L'aigua és negra, no és negra perquè sigui bruta, sinó perquè al fons està tot ple d'herba, de la vegetació morta, i fa que l'aigua quedi fosca. I arribem al Pont Penjant, que aquí trobarem restes precolombines en plena natura. És que ara ja tornem a fer el símil de les pel·lícules i ens anem a Indiana Jones, la primera pel·lícula.
Directament.
Directament. I és el que veurem, és que imaginàriament és el que heu d'imaginar. És el que trobarem. Les primeres escenes d'Indiana Jones al mig de la selva, és això el que trobarem.
Molt atractiu.
Molt.
Passem a un altre tema deliciós, el cafè. Tu has viscut una experiència de catació, concretament a la comercial exportadora de cafè San Vicente. I després, David, també has visitat les cataractes de Pulhapanzac. Què hi pot veure el viatger allà i per què val tant la pena aquesta combinació?
Mira, tenies en compte que Honduras és dels principals productors de cafè del món i aquí, precisament, a la comercial exportadora, que no és un lloc, no és una tenda per comprar. Aquí realment arriba a tot el cafè, la majoria del cafè d'Honduras arriba aquí per ser exportat a qui el comercialitza aquí a Espanya, per exemple. I pots fer un tast de tot el tipus de cafès que tenen al país. Això sí que ho pots fer. Aprens a olorar, aprens a tastar, es reconeix els matisos. És un petit curs de cafè. I realment, per qui li agrada el cafè, com a tu, Esther, que sé que ets cafetera.
Ara m'estic prenent un, sí, molt bé. Molt observador, David.
Aprens realment a diferenciar els tipus de cafè. I, evidentment, res, al costat d'aquesta empacadora de cafè, també una de les cascades més impressionants d'Honduras, que realment val la pena. Perquè, a més, és la manera d'observar-les. Pots anar a un mirador just a davant d'elles. Pots passar per darrere del salt d'aigua o pots tirar-te per Tirolina just per davant de la cascada. Vull dir que no he vist llocs on, en el món que puguis fer les tres opcions.
Tantes coses.
El normal és anar a un mirador i veure-la allà davant. Però passar per darrere o passar per davant amb una Tirolina és, no ho he vist mai. I és per això val la pena, eh?
Estem acabant, David. David, ens queden dues parades. Molt ràpidament, un altre lloc que dius que sorprèn és Taulavé, les seves coves. Què s'hi pot veure allà i per què recomanes incloure-ho al viatge?
Mira, perquè a Honduras hem vist tot lo de fora, però em va sorprendre que sota terra també hi ha coses. Estem parlant de 12 quilòmetres de coves. de galeries. I podem veure, evidentment, formacions de calcites, estalactites, estalagmites, escultures naturals que tenen formes de tot el que tu vulguis imaginar. I a vegades hi ha gent que veu, mira, és una verge. I la persona del costat diu, no, no, estic veient un gos. Això passa,
sí, sí.
Passa moltíssim. Però realment, anar per sota terra 12 quilòmetres i veure les formacions, que també existeix un món a part sota terra, és una cosa que mereix realment la pena.
Uh-huh. I tanquem amb un dels noms més potents del país. Estem parlant de Copán Ruïnas. Què representa aquest lloc i què ha de veure i fer la persona que hi vagi?
Mira, Copán, estem parlant de, perquè tinguem una idea, molta gent li diu que és el París Maya o l'Atenes Maya. Per què? Perquè és tal la qualitat que de ruïnes que trobem aquí que impressiona a dia d'avui. Estem parlant, per exemple, que hi ha unes escalinates jeroglífiques amb 2.500 gravats, que és considerada el text maia més llarg del món que existeix. És com un llibre a l'aire lliure amb unes escalinates de 80 metres d'alçada. O les esteles maies. Això és únic. No hi ha cap lloc arqueològic en el món maia que tingui les esteles i els altars que tenen aquí per la qualitat, la definició. És com si estiguessin acabades de tallar ahir mateix. I estem parlant que són del segle V o VI després de Crist. Estem parlant de 1.500 anys i semblen acabades de tallar i encara es conserven a dia d'avui. Només veure-les et dones compte que és impossible que allò s'hagi conservat i, en canvi, hi és. Per això es considera una mica, li diuen això, l'Atenes Maya, per el lloc arqueològic, aquesta importància que té.
David, queda clar que després d'escoltar-te, Honduras és molt més del que imaginem. Moltes experiències viscudes, explicades en poc temps, però aquesta pinzellada crec que ha valgut la pena. Honduras té molt més, té zones arqueològiques, maies com Copán, les coves mil·lenàries, cascades impressionants, cafè, xocolata i un munt de sorpreses que ens esperen allà. Gràcies, moltíssimes gràcies per ser avui el recomanat i t'esperem ben aviat.
Aquí estic, per vosaltres, a explicar una miqueta de tot.
Moltes ganes d'anar cap a Honduras. Gràcies, David. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.